y por tanto también tomar medidas i actuar en conseqüència.
Ja avui és notícia també l'anunci que ha fet Xolla, posarà en marxa la zona de baixes emissions a final d'aquest mes.
La mesura limita l'accés als visitants i afavoreix els residents que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu de l'Ajuntament és eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïnats i turistes.
Hem arribat així a les 3 i 4 minuts, és tot a moment. Més notícies al butlletí de les 4, ara IB3 Ràdio comença atento.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1085. Heu de saber que avui, dia 11 de febrer, és Santa Lourdes. Querida Lolo, no me dejes tú. Querida Lolo, no me dejes tú.
Lolo, tenía un perrito chico que se llamaba como tú. Mucho a los turistas como tú. Y a mi perrito chico, que se llamaba como tú. Se fue con una turista. Ay, 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 Lulu. Se fue con una turista. Ay, 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 ay.
Avui sí, som dia 11 de febrer, per tant fan festa les dones que nomen Lourdes, Lorda o Lulu, perquè avui, segons el Santoral Catòlic, és la Mare de Déu de Lourdes, que en realitat és la Mare de Déu de Lorda, perquè Lorda és el nom original, però que cosa de després tots coneixem amb el nom francès, és a dir, Lourdes. La Mare de Déu de Lorda és la Mare de Déu dels Miracles de Lourdes, sí, la mateixa. Lourdes, en realitat, és una població de Gascunya, al Pirineu, i és una regió històrica d'Occitània que ara forma part de França. Allà, a mitjan del segle XIX, hi va haver les famoses aparicions de la Mare de Déu, que no va escatimar en aparicions, perquè es va manifestar fins a 18 vegades. 18 aparicions, tot sigui dit, que varen tenir un únic testimoni, una joveneta del poble de nom Bernadeta Subirós, joveneta que els 30 anys ja va ser proclamada santa. De Bernadeta va demanar que anomia i la Mare de Déu li va dir que no era necessari presentar-se. Només li va dir que l'anàs a veure cada dues setmanes i ella, lògicament, hi va anar. Després va fer diverses aparicions, però la Mare de Déu no piulava. Finalment, li va donar un consell per tenir una vida millor, però no en aquesta vida, sinó a l'altra. I ens va recomanar que pregàssim i també de fer brollar una aigua curativa, l'aigua de Lourdes. És per això que ara Lourdes és un dels llocs de peregrinació més populars, tant que la seva devoció s'ha estès a moltes parts del món, també a Mallorca. De fet, el 1920 aquí a Mallorca es va erigir una escultura de la Mare de Déu i la respectiva cova de Lorda entre Sant Eugeni i Ses Olleries, on cada 11 de febrer s'hi diu missa. A Mallorca també hi ha capelles o imatges de la Mare de Déu de Lourdes a les esglésies de Sa Pobla i també de Sant Joan, al convent franciscan de Palma i de Llucmajor, al convent de Sant Felip de Porreres i a molts altres convents que hi ha la típica capella de la Immaculada de Lorda amb les pedres plenes de foradets. Començam.
Montentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
Com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Aquest programa sempre es ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat. Per tant, sempre tenim totes les lletres. I avui també, qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Miquel Junc i en Celestí Oliver. Ja hi som tots de taula, així que Nadal, com anem?
Molt bon dia.
Miquel Junc, com va?
Bon dia, va
bé. I Celestí Oliver, com estàs?
Bon dia, bé.
I de, ja hi som tots un dia més, avui de santa en santa, avui Santa Lourdes.
Cada dia n'hi ha de sants, sí.
I demà Santa Eulàlia, en coneixeu de Lourdes?
No, sí. Jo no.
En Xisco crec que ha estat a Lourdes, a França.
Sí, amb la meva amiga Lourdes.
Mira.
Per fer un tot.
Exacte, sí, un Lourdes...
No ho poden dir poca gent, que ha estat el Lourdes amb una Lourdes.
Coses que passen. Mm. És ben interessant aquesta visita, eh?
No.
Més
no
enllà de si ho fas com a creient o no, però poden allà veure aquell espectacle que tenen armat al voltant de la fe, gent arribant en garrafetes d'aigua. Allò que diuen elles, tenen la capella de Lumière, que està tot plena d'espeumes, el lloc en si, és tota una experiència.
En vares dur d'aigua de Lourdes?
Sí, perquè venen, clar, està tot preparat, sí. Hi ha com unes fonts, i tu pots comprar botelletes petites, i hi havia gent que comprava garrafa, que duia com a garrafes de 5 litres. Jo tant no, perquè després havia de viatjar, però sí que vaig comprar... per dur de record, botelles petites.
Que tenen una forma de la verge. Me'n recordo que una tia meva hi va anar i me'n va dur una.
Sí, aquestes tons és de plàstic, després en tenen de vidre, i llavors per allà passen passeig en capellans...
Són més petites, i són de vidre, de 100 mil·lilitres.
Sí, clar, per dur-les, de vaig haver d'agafar petites.
I què n'has fet?
La tenc a casa nostra, allà, en el meu...
Igual que dient, te'n poses enterat. Un poquet...
Els dies que necessites un poc més d'ajuda, doncs un pot d'aigua de Lourdes. I, perquè la meva està beneïda, perquè si te trobes un capellà per allà de vora, te la beneix. Ah. I nosaltres un pàter, mos va beneir l'aigua que duem. Per tant, si qualcú necessita un miracle o tal, que m'avisi, li pot deixar una mica un parell de gotones.
Jo qualque dia
de la que nostra.
Sí, sempre va bé prevenir. Molt
tot,
bé.
Tot suma.
Dit això, sí, bon dia, gràcies. Avui,
pot d'un poquet. Molt beneixes.
Sí, a les Lourdes i a la Mare de Déu de Lourdes, però tenim més temes i se l'estic començant
sí,
per tu.
Jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia d'avui i parlarem de l'exposició que des de dissabte passat es pot veure a Sineu. És una nova edició de Relart de dones artistes d'arreu de Mallorca. Hi ha una nova exposició promoguda per l'entitat Dones d'Arrel de Sineu que enguany posa el focus a la violència masclista digital. Hi trobareu obres de moltes dones artistes a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Sineu i avui en parlarem amb la seva comissària.
Fantàstic. I també avui tornarà la nostra coreta d'aquest programa. Ja sabeu que és Raquel Agüeros i, com sempre, ve ben a contracom.
Molt bon dia, corets. Com esteu? M'ens endivinau? Qui ha dit aquesta frase? Cada dematí, en aixecar-me, no deixa entrar el vell. No ho sé tu, 1399-00. Fins ara! Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees.
Misteris d'una Raquel Agüero.
Jo sí, cada dia vaig perdut en la premsa rosa, avui vaig més.
Nosaltres també, no Miquel. Molt solidaritzem amb tu. No sabem a què se refereix,
absolutament
quina traducció ha fet aquesta de...
El vell que és, el viejo.
El viejo,
però son pare.
Oh, no?
O d'un veat.
No ho sé.
Misteris de Raquel Agüero.
Pots fer referència al vell i la mà de Hemingway?
Segur, pot segur.
Home, ella que és una barresa, jo pensa que Hemingway té la novel·la aquella de fiesta. Exacte, de que surten a Sant Fermín.
Jo crec que ella s'esbuts ara, perquè mos escolta.
Segurament.
O millor ho ha fet aposta per enriure-se'n de nosaltres. No m'ho sorprendria.
Ai, bé, llavors vendrà i ho esclarirem tot plegat. Però, Miquel, també tenim taula de redacció.
Sí, avui hem de començar parlant d'una resolució judicial, i és que per primera vegada a les Balears l'Audiència de Palma ha imposat la custòdia compartida d'un animal, d'un ca. Ja me direu, sorprèn.
Primera sentència, per tant, ho haurem de comentar. Quan serà? Serà una setmana per hom?
Serà una setmana per hom.
Sí, ja està establert.
Està establert una setmana per hom. És que se fan estimar els cans.
Sí, tant, Però bé, clar, ja tenim una sentència judicial.
Ja tenim un precedent, exacte.
Efectivament.
Tothom ho podrà demanar que ho vulgui.
Per això ho comentarem.
També parlarem de cafè, nosaltres que en som de beure-ne molt.
Cafeters, sí.
Sí, sí. Perquè un macroestudi de Harvard ha demostrat que prendre'n 3 al dia redueix el risc de tenir Alzheimer. Vosaltres en preneu 3 al dia.
Perquè vas com una moto, no?
No ho sé.
Jo tot segur, 3 depèn del dia.
Jo darrerament en faig 3.
3 i darrere.
No, jo no hi arribo.
Xisco també crec que en fa 3 o més.
Sí, però és que els meus no arriben a considerar-se cafè, perquè jo faig cafè llet, vulguis que no, la quantitat no és molt elevada.
Després te diré quan n'has de fer.
Teniu 2.
Sí, perquè ni més ni pus, n'has de fer 3.
Bé, si en fas més, no te diuen que tingui cap cosa positiva més. Segurament tingui més coses negatives que positives fent-ne més de 3. Però, bé, si en fas manco, també. També depèn de les quantitats. Són 300 mil·ligrams de cafeïna al dia, el que aniria bé. I hem d'acabar parlant de Bad Bunny una altra vegada, perquè la seva actuació a la Super Bowl ha tingut més conseqüències.
Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6 trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza.
I doncs, d'ençà de l'actuació de Bad Bunny...
Passen coses.
Passen coses de roba, una botiga molt coneguda de roba, de qual en Bad Bunny anava a vestir que tothom en coneix la marca. Han passat coses. Han passat coses...
Ha pujat en vendes.
En vendes no ho sé.
Però el que sí que hauria pujat a les persones que a través d'un aplicatiu molt conegut d'aprendre idiomes s'haurien apuntat a aprendre espanyol.
El mateix dia de la Super Bowl.
Un 35% hauria pujat l'espanyol en aquesta plataforma.
Nord-americans.
Això
ja no se sap, però és veritat que aquesta plataforma ha publicat un gràfic que mostra que després de l'actuació de Bad Bunny a la Super Bowl hi va haver una quantitat de gent tan grossa que va entrar dins l'aplicació a aprendre castellà que bé, que els ha sorprès ells i tot. Sí.
Què vos pareix? No, i més coses que comentarem després.
Moltes.
També hi ha dues al·lotes espanyoles, pobretes, que s'han equivocat.
Ah, sí, ho he vist.
D'allò de comprar dues entrades per en Bad Bunny varen comprar dues entrades per en Bumburi. I llavors elles han dit, ai, con razón estaven tan barates.
Però un moment. Tan barates.
El nivell de lectura, a segons quines capes,
és molt barat en Bumburi.
És allò que és, ja segons quines edats. Va ràpid, s'emoció.
Bumburi,
som aquella de que dius, estamos en la fila electrónica, en la fila virtual.
No
hay que pasamos, hay que pasamos, le doy a aceptar. I ara tenen dues entrades per anar a veure en Enrique Bumburi, allò d'en Bad Bunny.
També és un bon pla.
Bé, sí.
Exacte.
No és un pla ni millor ni pitjor.
També
no és el pla que aquestes al·lotes volien.
No, és que elles volien...
S'ha de llegir bé. Celestí, s'ha de llegir bé.
I també és
particular... Hi ha diferència entre Bumburi i Bad Bunny. Però bé.
Sí, hem de llegir sempre, comprensió lectora. I també és particular.
Bumbani. Elles deuen llegir Bumbani.
Un tribut a tenir dos.
Endavant, sí.
Com de, també és espectacular com varen fer muntatge de jardinet aquest que va
muntar
en Bad
Bunny. No sé quanta gent hi havia disfressada de palmero.
D'arbre.
D'arbre, sí.
Sí, com a de falguera.
Mira, jo no tenc disfressa per dissabte.
Ah, però era gent.
La millor per dissabte.
Què hi va?
Tothom era gent.
És que recordàvem una mica en els musquins del Màgic Doz, si ho penses. Eren com a gent que estava tapada per aquesta espècie de foam i s'anava passejant creant la sensació de que estaves a Puerto Rico.
Voren comparses per Carnestoltes.
Podria ser.
Si arribem massa tard, la situació aquesta.
Sí, perquè no va de fer, però molt, molt d'enginy, perquè si és ràpid és que tu puguis anar caminant i de cop muntar un jardinet allà a mig del Super Bowl, perquè com que són persones que se mouen...
Sí, però aquest Super Bowl fa mesos que la preparen. Hi ha una inversió de dòlars allà darrere.
En ganes per fer...
Sí, però com que el muntatge ha de ser molt ràpid, és una manera que ho sigui, perquè clar, vam haver de muntar la casita i tot allò en 3 minuts o 4.
No, i gairebé tot plano la seqüència, que poc se comenta aquest homenatge a Hitchcock que se va fer amb en Bad Bunny.
Segur que vam pensar en Hitchcock a l'hora de fer-lo.
El primer que va fer una pel·lícula en plano la seqüència va ser Hitchcock, The Rope, La Soga.
Sí, ja veus que dona per molt tenir més temps a Xisco.
Així és, perquè un estudi revela que la presència de dones als materials educatius d'educació secundària no arriba al 10%. De fet, la discriminació de la dona al món científic ve donada en part per la manca de dones referents que serveixin de mirall a les futures generacions. Per aquest motiu, avui és el Dia de la Dona i de la Nina a la Ciència, ideada aquesta data per denunciar la discriminació contra les dones en l'educació i l'ocupació. Una iniciativa que s'afegeix a la lluita per garantir la igualtat d'accés de les dones a la ciència. Per això avui, a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, parlarem del Dia de la Dona i la Nina a la Ciència amb dues científiques de Pinyol Vermell, Nalisa Bosch, que és professora titular del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, i també en Maria Isabel Montserrat, professora del grau de Dret de la UIB i especialista en IA i delictes informàtics, que a mi aquest tema m'interessa moltíssim, perquè de cada vegada tens la sensació que tots poden caure en aquest parany. Per tant, avui, dues dones de ciència, atenten.
Que bé. I a partir de les 5 i mitja, més dones i més ciència amb la senyora Tabrioix, perquè avui a Gastronomia Arsiana, aquest menú.
Molt bon dia, oients d'atenten, aquí la senyora Tabrioix. Avui a Gastronomia Arsiana parlarem de dones, de ciència i de sopes. Ho mesclarem tot i menys que surt. Espero que surti una hora baixa amb un menú exquisit. Fins més tard.
Bon profit. Ara duretes sons i obriràs vi. Sopeta de brou, camill amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Sopeta de brou.
Una sopeta, per bé de gust.
Avui que torna a fer calor. Sí, no, però justament la setmana passada sí que avui m'havia entrat bé.
I de 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de Balears, que és el 971-13-9900.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic.
O sorpresa.
Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
I doncs ja ho tenim dit. Xisco, Miquel, gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so en Joan. Joan, que no s'havia disfressat d'arbre. Jiménez. Gràcies, Joan. Les 3 i 22. Ja ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, Celestín, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, que ja són aquí.
I d'ahir sí, Maria Lida, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un poble que ha fet 100 anys i precisament de la publicació d'un llibre que el dediquen a aquest poble. És Lloret, casa per casa, memòria de 100 anys de poble.
En el teu corral arrencant el mal que m'has deixat.
Lourdes, el poble de Lloret de Vistalegre va fer 100 anys l'any passat, el 2025, i és per aquest motiu que algun veïnat del poble, i per celebrar-ho, han decidit publicar el llibre Llorito casa per casa, memòria d'un segle, de Llorito a Lloret. Aquest llibre proposa una mirada diferent, explicat 100 anys de sa vida a partir d'aquest lloc, el nucli urbà, sa seva evolució, els canvis demogràfics, sa microtoponímia casa per casa i la memòria associada a cada indret, que esdevenen de fil conductor d'una obra que vol deixar constància de com ha canviat i com s'ha mantingut també el poble al llarg d'aquests 100 anys, al llarg d'aquest segle. Segons expliquen els dos principals autors, el projecte va començar amb la idea de fer un llibre commemoratiu del centenari, però ben aviat la quantitat de material recollit que tenen, entrevistes, enregistraments orals, fotografies, documentació diversa, ha fet que ja hagin hagut de pensar en un segon volum de Lloret.
Cintura me fa ombra, esclava rajos i manté el vessum, fan fora aquesta pau teva. Però me corrompes teu gos tu. El teu cant del teu.
I d'ací un dels eixos principals del llibre d'anàlisi demogràfica, Lloret ha passat de 1.172 habitants l'any 1924 a 1.609 el 2024, però aquest creixement no ha estat lineal. Hi ha hagut anades i vengudes. El segle XX va haver una forta davallada de població, després un notable augment al darrer quart de segle i un creixement accelerat durant el segle XXI. Aquestes dades ajuden a entendre els canvis en l'estructura del poble de Lloret i l'obertura de nous carrers. El llibre també documenta l'evolució del nucli urbà a partir de plànols, gràfics i fotografies des dels primers testimonis documentats fins a l'actualitat. Un moment clau va ser l'any 1933 en l'obertura de l'Eixample, un fet que marca l'inici d'una nova etapa de creixement urbanístic de el poble de Lloret, tal com explica Joan Socies al diari Tot Pla. Aquest treball també s'hi suba la col·lecció de 78 dibuixos de façanes d'en Biel Bonnins, fetes entre els anys 1989 i 2014, que permeten comparar visualment també els canvis en l'arquitectura del poble. En total hi ha 700 fotografies de 29 col·leccions particulars.
Hi ha dies que no m'agrades tant com
aportacions més singulars de l'obra de la microtoponímia urbana és la identificació de les cases carrer per carrer amb noms populars, usos i activitats que han tingut lloc al segle XX, perruqueries, cellers, botigues, cafès, forns, estanc, posades i associacions formen part d'aquesta cartografia de la vida quotidiana que quedarà ampliada, com deien, en un segon volum d'aquest llibre, Llorito, casa per casa, un element de relació i de memòria. I de Lloret i d'altres pobles han trobat aquesta dita. A Bunyol, a Bunyolers, i a Ciutat Ciutadans, a Llorito, Lloritons, i a Sineu, Sinevés.
I d'ahir, dit i fet. Amb motiu d'aquest centenari de la independència municipal de Lloret, avui parlarem atent al d'aquest llibre Llorito, casa per casa, memòria d'un segle, de Llorito a Lloret, una obra que reivindica el poble des del seu espai més quotidià, és a dir, els carrers, les cases i la gent que els habita.
Són les 3 i 28 minuts.
Tento.
I ara tot d'una coneixerem els nostres convidats d'avui de Lloret de Vistalegre que fan aquesta feinada per conèixer el seu poble i també per documentar-lo. Però abans tenim una pregunta. I atenció a la pregunta d'avui. Avui la pregunta va sobre una lletra. De fet, és la L geminada, un so original del llatí representat per dues L's separades per un punt volat, L geminada. Hi ha d'haver 5.600 paraules que s'escriuen amb aquesta grafia, però el fet que una paraula dugui L geminada no està lligat a cap regla específica, ja que depèn de l'etimologia. Per això, ser L geminada a vegades me'n fa anar un pot de capoll a tots. Però bé, la trobam en mots com idili, intel·ligent, satèl·lit, pel·lícula. També és el cas d'una paraula ben nostrada, trallarella, que té doble L geminada. Això sí que té mèrit. La pregunta d'avui és, sabeu què vol dir que una persona és tralarella? Celestí, què vol dir una persona que es tralarella?
Idò, i és una persona que caça ocells?
Podria.
És una persona panxa contenta, és a dir, feliç, feliç de la vida. O és una persona totalment al contrari, enfadada a la vida, és a dir, mal sofrida.
Sabeu que és un tralarella, ho havia sentit dir mai, és una persona que caça ocells, que és un panxa contenta, que està content. Al contrari, és una persona mal sofrida. Per jugar a nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Sí, ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, on ens podeu telefonar en directe al 971-1399-00. 971-1399-00.
Avui demanarem el significat de la paraula tralarella. Ara tornem.
Ràdio és humor. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam! No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Som aquí a en directe a IB3 Ràdio i avui tenim una paraula que sembla que ha agradat als nostres oients perquè la saben gairebé tots. Què significa? Tu ho havies sentit dir mai, trallarel,
sí,
o trallarel-la, d'una persona?
M'ho han dit també. Sí, ara fa estona que no m'ho diuen, sí, fa temps.
Que t'hi escau bé aquesta paraula, no ho havia pensat a l'estiu.
M'ho han dit, sí, bastant treballat, sovint. Fa temps, però, pintura ja no ho són tant.
I tant, que sí, crec que sí. Que és una persona trallarel-la. Recordem que teníem tres opcions de resposta.
Sí, i és una persona que caça ocells, per exemple. És una persona panxa contenta, és a dir, feliç de la vida. O és una persona totalment al contrari, enfadada de la vida, és a dir, mal sofrida.
Mal sofrida. No és això.
No.
Tampoc no és una persona que caça ocells.
No,
tot i que...
no.
I podria haver qualque ocell que tingués un nom... similar, però no és el cas, sinó que, efectivament, com han dit un 100% dels nostres oients, avui és una persona panxa contenta.
Un feliç,
feliç
de la vida.
Aquesta és una trallarella. És felicitat.
Sí.
També a vegades té un punt de despreocupat.
Despreocupat.
Però feliç, panxa contenta. Gràcies a tots per participar. Ens ha agradat avui recordar aquesta paraula i recordar que té dues L's geminades i que hi ha 5.600 paraules en el diccionari que contenen L geminada i que és mal d'esclarir quines en duen i quines no, però sempre. És un gust recordar-la.
I sempre en punt volat, eh?
Sempre. És mal de fer trobar. Quan escrius en el mòbil, és molt mal de fer trobar, no?
Sí.
No us passa? Que quan tu vols escriure bé, és complicat estar clar.
Un punt baix és un punt.
Exacte.
Penseu-hi.
Gràcies, Adà. Avui trallarel-la i ara sí, hem de conèixer els nostres convidats.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I doncs és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquell lloret casa per casa, memòria de 100 anys d'un poble. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Andreu Ramis Puiggròs.
Pau Bibiloni Jaume.
Tu tens secrets, i jo ho sé. Sí. On vius?
Jo fa 67 anys que visc a Llorito.
I en Pau?
I en jo farà ara, dia 19, 74.
És que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
Sí, però això acaba sent agradós. El lloc configura identitat i, per tant, t'hi trobes còmode.
Molt còmode.
Sí?
Sí.
Ja ho veig.
Molt còmode.
Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
Jo vaig anar a Llorito quan era infant i després vaig anar a una escola a ciutat, una escola de capellans, com era habitual en aquella època, en el seminari.
Pau, on vareu estudiar?
Per la meva part, també vaig estudiar fins que vaig haver fet ingrés a Llorito, a l'escola de Llorito. Per cert, tenia el meu mestre, era un montuirenc.
Ah, sí?
Era Sant Pau.
Ah, no.
Sí.
Treballa pel govern o pel seu compte?
Jo crec que ara ja deu ser per govern, perquè estem en aquell cova de classes passives i deu ser per govern, això.
Sí.
però procuram fer la manco possible.
Pau, també jubilat. Jo,
exactament, sí. Jubilat, i me sap greu perquè des que estic jubilat no tenc vacacions oficials.
Té molta feina?
Què hi fa exactament?
Vaja, entre altres coses, escriure llibres.
Ja n'hi ha. Pau?
I a part d'escriure llibres, tenim animalets i el camp, que és una diversió i una alegria.
Veig que és partidari de les respostes curtes. Digui'ns més coses de vostè. Que és casat? Solter, potser?
No, casat, amb dos fills i, bueno, i jo trec que ja n'hi ha ben prou, no?
I tant, sí.
Per la meva part també estic casat amb un fill, granja. I nets.
Per què has vingut?
Perquè has vengut, Andreu.
Bueno, perquè m'heu convidat, sí. I estic molt content que m'heu convidat. Però se suposava que havien de parlar del nostre llibre.
Ara en parlarem, sí. Sí. Pau, ara en parlarem.
En parlarem, va. D'acord, veníem per això.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
Bueno, jo... la vetllada, m'agrada molt.
Jo tots els moments del dia que puc viure, tot m'encanten.
El resultat no ha sigut concloent.
Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà a la mar de bé.
Respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en Andreu Ramis i en Pau Bibiloni. Com esteu? Benvinguts.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I gràcies per aquesta feina que heu fet, un poc per celebrar aquests 100 anys del poble de Lloret, que varen ser l'any passat, el 25, i que és per això que vareu començar a recollir informació, i tant és així que ja duis un volum, però ja en teniu un segon de en marxa, Andreu.
Sí, efectivament. Vàrem presentar ara fa una mesada, no arriba, Llorito casa per casa, i ara tenim enfornat Llorito dia a dia.
Dia a dia. Ha estat un treball col·laboratiu, aquest, Pau?
Molt.
Entre molta gent.
Molt, sí, molta gent. Bueno, realment, d'autors són 4 més fotògrafs, és a dir, som 6 o 7 persones, dibuixants, però també ha que dir que s'han fet moltes entrevistes. Tenim més de 66 entrevistes fetes des del 79, per tant, des de molt enrere. I això, vulguis o no, coses que no estan escrites ni els han trobades, els podem tenir per la gent que mos ho va contar.
Clar.
Clar. És a dir, que tot aquest material, tot aquest arxiu que teníeu, demanava un llibre.
Dos
perquè, i grossos.
Sí, perquè en bon principi havíem pensat un, però vam veure que mos fugia de ser manga, es tingut més de 500 pàgines i era immanejable. Per tant, vam decidir fer-ne dos.
En farem
clar,
dos.
Exactament.
Què explicau, Andreu, en aquest llibre?
Bé, en aquest primer, me sembla que tu n'has fet un resum extraordinari, parlant del lloc, no? Parlant del lloc en aquest sentit que abusen els antropòlegs, no? Vull dir que un lloc és un indret que té identitat, que és un lloc on es produeixen relacions socials i un lloc amb memòria. Per tant, en aquest ventall hi ha tot un seguit de aportacions, vull dir que sobretot tenim una descripció de casa per casa, carrer per carrer, amb tot el que significa d'aportació a la microtoponímia urbana, I després hi ha una part gràfica molt rellevant, molt important. Mm. Hi ha fotografies antigues, històriques, hi ha fotografies actuals que permeten una comparació i un contrast, i hi ha uns dibuixos magnífics d'en Biel Bonnin, que són dibuixos de façanes de cases, que algunes d'elles ja han desaparegut, no? Mm. Per tant, és una aproximació en el lloc.
Mm-hmm. Clar, en Andreu és estudiós de moltes coses, antropòleg, gestor cultural, vull dir que fa anys que vos hi dedicau, però també poder fer feina en el vostre poble, els carrers que vos han dit créixer, deu ser especial, Andreu.
I tant, no ho veus de la mateixa, no ho veu de la mateixa manera, no? Mm-hmm. I per començar, és difícil formular aquell principi dels antropòlegs, que és crear distància.
Ah, sí. No?
Això per començar, no? I, clar, arribes una mica a ses arrels, a conèixer més els teus veïnats, a conèixer, bueno, vull dir, allò que d'alguna manera has viscut al llarg mm-hmm. de sa vida, no?
Pau, deus que heu anat casa per casa, perquè és així, heu anat casa per casa.
Sí, sí.
Quantes cases hi ha,
Llorent? Si t'he de dir la veritat...
Ho sabeu? Andreu ho sap.
Andreu, sí. Ho tenia apuntat.
430.
Clavades, 430.
Clavades.
I 35 carrers, no sembla
sí.
que
són. Sí.
És petit, però sí. Vaja, ja n'hi ha.
Ja n'hi ha. Sí, també he llegit això, que parlava un poc de la demografia, com sí. anar canviant, sí. però tampoc no és un poble que hagi crescut moltíssim.
Bé, no ha crescut moltíssim.
Ah, sí.
És dir... En quant a edificis, considerant que sí, que ha anat cresquent, sobretot tota la part nova de l'Eixample, que a partir, me sembla que ja vas comentar, sí. a partir del 33 va ser quan se va començar a inaugurar.
Això, perquè mos fas una idea, és allò que hi ha d'Espou per avall.
Exactament.
Efectivament.
Sí. La carretera que va des del Gaire fins a Sineu, aquesta carretera separava el que era el nucli realment urbà de tot el demés. Llavors ja era Conradís, i a partir del 33 se va començar a establir, i sobretot llavors, entre 60, entre 1960 i 1970, és quan se va consolidar tot això. De fet, allà hi va quatre carrers.
Quatre carrers.
Quatre carrers quadriculats, sí. aquesta sí. nova distribució.
Exacte, sí, amples, és a dir, que es veu perfectament... Que
això és important, que ha crescut en quatre carrers.
En quatre... Bueno, a Sullà.
Sí, és que això és un dels avantatges que té fer feina a un nucli d'aquestes dimensions. 35 carrers és assumible. Estem a una escala humana per poder saber casa per casa què hi ha i què no hi ha. No? I què ha hagut. Això, si t'ho planteges fer-ho a molts altres pobles de Mallorca, això és gairebé inabastable, no? Manco. I això, bé, té la seva gràcia, i efectivament han crescut, però tampoc no han crescut tant. És a dir, me sembla que ja ho heu dit, el 25, 1925 eren 1.172 habitants, i a 31 de desembre del 24 érem 1.609. En tot allò que ha suposat d'oscil·lacions molt importants al llarg del segle XX. No? La postguerra hi va haver una baixada molt notable i una pèrdua de població que dura pràcticament fins al 1980, i a partir del 1980 hi ha un canvi de tendència. I el 21, el segle XXI, hi ha un creixement espectacular.
Que va en paral·lel amb el creixement també arreu de Mallorca, no?
Sí, sí,
és obvi, sí.
No. I de l'interior.
L'interior de Mallorca.
I que molta gent també va viure fora vila. Vos ha passat també, Llorenç?
Sí. I tant, sí. Avui per avui jo crec que si fa no fa...
Quasi la meitat.
Gairebé la meitat de la població viu fora de vila.
Tot i aquest creixement, encara la gent se diu bon dia, bon vespre, bona nit.
A vint intentem, però no sempre mos responen.
Però no sempre responen, efectivament. Hi ha gent que no està acostumada a això, i en els pobles, tots els que són de pobles, sabem que el bon dia i hola, què tal, això és una cosa... una cosa que em duim a dins la sang.
Coneguis o no?
I si te passen...
Però un temps coneixies.
Exactament, i si te passen i no te diuen res.
Sí.
Clar, llora...
No són del lloc.
Mos passa una mica allò que diu una dona pagesa, que no crec que fos de Llorito, però que seria extrapolable, que diu, vaig pel carrer i no conec ningú, i vaig anar al cementeri i conec tothom.
Sí.
Ja passa.
Ja passa.
Comentàvem això, Lloret, aquest poble a l'interior de Mallorca, supos que molt lligat a la pagesia de sempre, però també teniu, per exemple, la pirotècnia, que és una de les més importants de Mallorca.
Sí, de moment. Bueno, de moment, fa molt d'anys.
O altres. Cafès.
Bueno, els cafès. Els cafès en gra.
Sí. Teniu un pot d'indústria.
Cafès de bars també en teniu.
Sí, també en teniu.
Sí, i és cert que també s'ha mitificat una mica el fet que només mos dedicàvem a la pagesia. No me refereix que Llorito, me refereix que tot Mallorca, no? Està ben estudiat, vull dir que al llarg del segle XX hi ha hagut un procés incipient, si més no, d'industrialització, que òbviament després va quedar enorreat pel turisme, no? Però pobles fins i tot tan petits com Llorito, hi ha hagut iniciatives industrials, com per exemple la fabricació de les batedores d'Oga, i aquests exemples que a hores d'ara Déu, no? Vull dir que han arribat en els nostres dies, vull dir, com la pirotècnia i la... el cafè.
El cafè, la cafetera. Exacte. En quin moment passa de Llorito a Lloret?
Clar, perquè manteniu aquesta doble manera, no?, d'estopònim.
Bé, el moment oficial del canvi toponímic és precisament l'any 1925, quan hi ha aquesta independència. De tota manera, el topònim del nostre poble ha patit una evolució interessant, el Manco, des del punt de vista toponímic, perquè fins en el segle XVI el nom era Manresa. A partir del segle XVI, en sa aportació de sa vocació de la Verge de Loreto per part dels franciscans, comença un procés de substitució toponímica, que passes de Manresa a Loreto, Llorito, Llorito, que se manté fins avui en dia. És a dir, a hores d'ara, a nivell popular, encara supos que Montuïri de Llorito.
I fins al Gaire també.
I el 1925 és quan hi ha aquest canvi, no? Jo sempre he intuït, vull dir que això de Llorito per Lloret de Vista Alegre en aquell moment, perquè era plena dictadura de Primo de Rivera, és una espècie de sentir-se més a ple, no? Vull dir, de llevar-se un pot de damunt aquesta pàtina de llogaret, no? I trobar un nom
una vista alegre
més vistós, no? I passaren de Llorito a Lloret de Vista Alegre. Per tant, ara fa 100 anys que oficialment se diu Lloret de Vista Alegre.
Molt bé. I d'avui parlem d'aquest poble preciós, això sí que ho poden dir, Vista Alegre, això sí que ho teniu.
Veu,
Pau, així
m'agrada. Preciós i tranquil, també.
I tranquil. Bueno, sí, tranquil encara ves.
Encara, sí.
Encara, sí. La veritat que sí.
Que té 430 cases en un nucli urbà.
Actualment quasi totes habitades.
Sí, veus, això no m'estranya, perquè ens manca d'habitatge que hi ha.
Exactament, és a dir, potser fa 20 anys no era així, però ara... pràcticament habitades. I la zona de fora del poble, exactament igual.
També. I doncs ja us escoltau. Avui, amb en Pau i en Andreu, jugam amb Lloret de Vista Alegre.
Pensar i contestar, tot és començar.
I si estàu interessats en la història de Lloret, vos recomanem aquest llibre, Lloret, casa per casa, memòria de 100 anys de poble, que han escrit un bon grapat de lloritats i lloritanes, que no només vosaltres, però òbviament vosaltres al capdavant. Ara vos farem una petita prova en la qual tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Llorito.
Vinga, comencem per tu, Andreu, si te sembla bé. Tens 30 segons per enumerar noms de cases o malnoms de Lloret.
Bé, Can Apujadora, Can Rivero, Can Jardín, Can Xixili, Casa Ibisenca, Can Llorem Barona, Can Vigili, Can Borrassa, Can Bossa, Can Lloraca, Can Arracolada, Can Fred, Can Niell, Can Barca, Can Xoroi, Can Apucheta, Can Aperica, Can Maria Sastre, Can Bau, Can Buja, Can Molla, Can Brines, Can Miquel Fred, Can Jaume Martorell de Can Curt, Can Negret, Can Rivero, Can Llebressa, etcètera,
cases,
ja. Els ho tenim fàcil i ho tenim fresc.
Això és vera. Les 430 cases tenen mal nom?
Sí. La majoria d'elles, el nom de casa correspon a un mal nom.
Clar. Mm-hmm. Que curiós. Mm-hmm. Mm-hmm. Pau, te toca tu, mem, que hauràs de numerar.
Vinga, Pau, 30 segons també per dir noms de topònims de Lloret.
De topònims, sí. Per exemple, Can Efrara.
Molt bé.
Per exemple, Can Llut Dimoni. Per exemple, Can Rigo. Can Cristo. Per exemple, Cats Alemanys. Mm-hmm. Per exemple, Sa Costa. Per exemple, Llorac. Per exemple, Son Boló. Mm-hmm. Per exemple, Bolero, Can Bolero. Per exemple, Can Xiu. Per exemple, Can Reus. Can Reus i Can Bielranda, Can Estela, Can Apucheta, Can Moix, Can Morret, Can Apuntarrona...
Ja n'hi ha. A Eivissens i Alemanys, eh?
Sí. Alemanys, Alemanys.
Sí. Cats Alemanys i Eivissens, sí.
Exactament. I eren Alemanys i Eivissens?
Sí, els Alemanys és una anècdota històrica que són uns refugiats de... que compareixen en el poble durant la Primera Guerra Mundial. Mm-hmm. I que ser vicenca és perquè és un home de Llorito que se va casar amb una dona de vicenca i era una dona de caràcter
i va quedar
que
ser
mal nom per part d'ella. Sí, sí. Mm-hmm. Perquè això dels mal noms és molt curiós.
Sí.
No els atries,
no.
Els ataposes.
El Bar Andreu. Sí. Ben vist. Tenim una altra prova i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
La primera pregunta que li volíem fer a Andreu ja l'ha resolta, perquè era vermem quin nom havia tingut Lloret de Vistalegre al segle XVI, abans del segle XVI, i ja l'heu dita, que era efectivament Manresa, i és ben curiós que abans se digués així. Però bé, tenim una altra prova, mem. Lloret no sempre ha estat un municipi independent. Durant les Corts de Cádiz, ja hi va haver, 1812, un primer intent d'independència de Sineu, però va durar poc, i no va ser fins a l'any 1925 que Lloret es va independitzar definitivament de Sineu. Lloret, Llorito, ha estat un poble, part de Sineu, però també d'un altre poble encara de més antic. Sabeu de quin poble va formar part Lloret?
Bé, no ben bé d'un poble, sinó d'un districte islàmic, no?, que és el just de Montuï.
Eh?
Primer, i després de Gignau Bitra, i a partir d'aquí se'l queria més important aquell moment, que era Benigalip, va donar lloc, d'alguna manera, en aquest micropoblet que era Manresa.
Mm-hmm. No ho hauríem pogut explicar més bé que en Andreu. Molt bé, tenim una altra pregunta, la podeu contestar totes. Les festes de Lloret són per Sant Domingo,
sí.
No és vera? Festa grossa, focs artificials espectaculars, però també en setembre, la festa del sequer, coneguda per tot, per la demostració de castes de figa i tradició de figueral, que també és preciosa. Però ja hem dit que el nom de Lloret és una adaptació de Loreto, que és també una zona d'Itàlia, com en surten altres topònims, com Lloret de Mar a Catalunya. Tot plegat també, no, no, a la Mare de Déu de Loreto, però sabeu quin és el dia que se celebra la Mare de Déu de Loreto?
Dia 10 de setembre.
De desembre.
La vostra patrona.
El setembre és...
el sequer.
I sobretot llavors la Mare de Déu, que no en tenim. La Mare de Déu de setembre.
Sí, la Mare de Déu de setembre.
La Mare de Déu, dia 10 de desembre.
Mm-hmm. Feis festa? Vas festa a Lloret, 10 de desembre?
Sí, mm-hmm. Habitualment és festa local i... com que si cau entre setmana en dia faner no hi ha gaire parròquia, se sol aprofitar el cap de setmana més proper i sol haver algunes activitats culturals, sobretot.
Va, mos quedem molt patent. Darrera pregunta, perquè hem vist que en Pau també ha escrit sobre la comuna, un lloc comunal molt important que teniu a Lloret, i vos volem demanar que hi feien a la comuna antigament.
Tenim dues opcions. Passejaven feien senderisme o engreixaven petites guardes de bous, mules, porcs i ovelles.
La darrera. Sí. Que, de... també, que també és que les guardaven feien senderisme.
Exacte. Això de passejar més actual. No?
Sí, sí.
Un lloc comunal preciós que
feien més, també, passejar i senderisme.
De Vista Alegre. Moltes gràcies, Andreu, Ramis, Pau Bibiloni. Enhorabona. I quan publiqueu el segon volum, tornau.
Estarem encantats.
Només faltaria.
Només heu de fer dir-ho.
Així ho farem. Gràcies, salut.